Són les 8. Benvinguts al Supermatí.
Bon dia de matí fred i migdia més suau, gelades a l'interior, però el cel serè ens portarà més confort tèrmic al migdia.
Bon dia, comencem més. Avui és dimecres, és 1 de febrer. Com comentava l'Albert Aparicio, ahir vam tenir amplituds tèrmiques més grans del que havíem tingut aquestes darreres setmanes. Per exemple, a Torroella vam passar d'una mínima de 1 grau sota zero als gairebé 17 graus de màxima. Aquest dimecres es torna a repetir el contrast tèrmic amb algunes gelades i tindrem mínimes a menys 2 graus a l'interior del Baix Empordà, però al migdia, probablement, si esteu al sol, podreu parar el sol sense jaqueta i sense cap problema. També ens agrada que hi hagi aquest confort a mig matí, al migdia, que ens dona una mica d'escalforeta. Nosaltres comencem doncs el Supermatí, la primera edició del Supermatí d'aquest febrer de 2023, saludant a la redacció d'aquest programa. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Així doncs, comencem amb els titulars més destacats de la jornada. Desmantellen un laboratori subterrani per obtenir collites exprés de marihuana en una masia de Sant Feliu de Guíxols, Anna Salvador.
El laboratori estava ocult sota la trapa del graner i s'hi accedia mitjançant un sistema de túnels. A dins del laboratori s'han trobat 75 quilos de plantes de marihuana i 35 més de cabdells amassats al buit. La finca tenia la llum punxada i es calcula que el frau supera els 40.000 euros.
La policia local de Palafrugell aixeca 12 actes pertinença de substàncies estupefaents. Ferran Castelló, bon dia.
El control policial va durar 2 hores i mitja. Es van aixecar les 12 actes per infracció a la Llei Orgànica de la Seguretat Ciutadana per tinença de substàncies estupefaents. Inclouen cocaïna, èxtasi, marihuana, haixix, amfetamines, entre altres.
I seguim a Palafrugell perquè el municipi instal·larà una càmera per permetre l'accés dels veïns de Prat-Xirlo des de la carretera Vella. Ferran.
Els veïns de Prat-Xirlo podran accedir al seu barri des de la carretera Vella de Calella de Palafrugell. Ho faran gràcies a una càmera de control de trànsit que s'instal·larà a la rotonda del càmping Calella. El regidor adjunt de mobilitat, Pau Lledó, destaca que és l'única proposta que es pot fer als veïns perquè arribin abans a casa seva.
Vuit i tres minuts, seguim. La central sindical independent i de funcionaris denuncia altre cop l'Ajuntament de Sant Feliu per l'edifici de les vetlladores, Maria Alsina.
El sindicat afirma que l'edifici de les vetlladores de Sant Feliu de Guíxols presenta greus incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals. Ja s'havien interposat 2 denúncies durant els anys 2017 i 2022.
El Cor Carreres d'Agues i els Pastorets de la Bisbal s'han unit per retre un homenatge a la passió del 1943, Maria.
Aquesta representació no es va poder celebrar a causa de la censura i la repressió franquista durant la Guerra Civil. Per reconèixer la feina de tots els implicats en aquella passió que no va veure la llum, s'està començant a cuinar l'espectacle Passió 1943, que es podrà veure al Teatre Mundial de la Bisbal el pròxim 2 d'abril, coincidint amb el Diumenge de Rams.
I acabem ja amb els titulars. La palamosina Victòria Dispès Martinenc celebra 100 anys, Paula Brinés.
L'acte va tenir lloc ahir dilluns al centre Palamós Mar, on resideix actualment, envoltada de seus familiars i amics. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va felicitar la senyora Dispès en nom de tot el municipi, amb el lliurament d'un ram de flors.
Tot seguit anem a escoltar la previsió del temps que avui ens porta l'Albert Aparicio. Molt bon dia, Albert.
Bon dia.
Amb quin temps comença el mes de febrer?
Encetem el febrer amb pocs canvis en el temps respecte a ahir. La jornada serà majoritàriament assolellada, cel serè i temperatura amb gran amplitud tèrmica. De fet, ahir ja vam tenir amplituds tèrmiques de fins a 18 graus, per exemple, a Torroella de Montgrí, on van passar d'una mínima d'un grau sota zero als gairebé 17 graus de màxima. Aquest dimecres es tornarà a repetir el contrast tèrmic amb algunes gelades i mínimes al voltant dels 2 graus sota zero en punts de l'interior del Baix Empordà, per tant, un inici de dia fred, però el sol deixarà un ambient més confortable al migdia amb valors entre 15 i 17 graus de màxima. Demà continua l'estabilitat atmosfèrica, ambient assolellat i una mica de vent de component nord a la tarda.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Arribem ara al moment d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta la pianista palsenca Emma Stratton.
En un món on tot és immediat, passatger i efímer, les arts i la música clàssica es veuen especialment amenaçades. El ritme de vida actual i el sistema educatiu ja fa anys que no preparen per la gestió emocional ni tampoc transmeten els valors que la requereix. I aquesta és només una de les raons per la qual la clàssica podria estar en perill d'extinció. Malauradament, no només la música està patint aquestes conseqüències, sinó el món en general. Hem patit una pandèmia, estem enmig d'una guerra. Sens dubte, aquests anys en els que ens està tocant viure no són els millors de les darreres dècades, sinó més aviat al contrari. No obstant, em considero una persona optimista i, malgrat les circumstàncies, sempre intento buscar una raó positiva que em doni esperança i l'empenta necessària per seguir avançant. El concepte crisi etimològicament significa canvi. Per tant, també podríem considerar que, malgrat les desgràcies col·lectives que estem vivint, és una època de transformació i noves oportunitats. I si cadascú de nosaltres posa el seu granet de sorra, qui sap, potser en uns anys estarem vivint en un entorn molt millor. Potser sona naïf, però tenir esperança i lluitar per intentar assolir objectius positius sembla ara mateix l'única sortida per sentir que ser aquí té alguna raó de ser. Sé que em repeteixo molt amb aquests temes, però crec que és important. Com tots sabem, el món ha avançat moltíssim a nivell tecnològic en pocs anys i no hem tingut temps de ser-ne conscients. Tots ens trobem immersos en un mar de continguts diaris a través de les diverses plataformes socials, de publicitat subliminal, de poder rebre a casa qualsevol producte des de qualsevol lloc del món en 24 hores. I malgrat que aquest avenç té molts avantatges, també en el món de la música clàssica, és el moment de posar fre per fer-ne un bon ús. Tornant al tema purament clàssic, crec que a banda de fer una valoració de la situació mundial i criticar el sistema, que és molt més complex del que sembla, hem de començar a canviar nosaltres mateixos i el que ens dediquem a aquesta disciplina a fer petites aportacions. La música clàssica té un gran valor i pot ser realment interessant per tots els públics, però hem de creure en ella i en el seu potencial i buscar noves maneres de compartir-la. La música no ha canviat en 300 anys, però el món sí, i si no volem que s'extingeixi, ens hem d'adaptar. Adaptar-se no té una connotació negativa per mi. Hi ha tantes maneres de compartir la música com a artistes i al món, i és precisament en aquesta premissa on hi hem de posar l'accent a través d'accions, com per exemple utilitzar les xarxes socials i les plataformes audiovisuals per arribar a tothom, organitzar concerts interactuant amb el públic, compartint el coneixement que tenim nosaltres sobre el que interpretarem, interpretar aquesta música no només a les grans sales, sinó fer-la arribar també a nous espais més heterogenis, combinar i fusionar diferents tipologies d'art per potenciar-les conjuntament, crear nous projectes capaços de fidelitzar nous públics. No tinc la solució màgica, ni tampoc pretenc donar lliçons a ningú de com s'ha de viure la vida, però són idees que em fan reflexionar en positiu i que m'ajuden a mantenir l'entusiasme necessari per creure en un món millor que hem de construir de manera col·lectiva. Molta sort i molta música per a tothom, sempre.
Moltes gràcies, Emma. Sempre ens porta l'Emma Stratton. Reflexions en clau positiva. Nosaltres ara fem una petita pausa, us deixem amb Sting, això és Englishman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York.
Per matí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Molt bon dia. Falten 2 minuts per un quart de 9 del matí. Anem a... Seguim estrenant aquest mes de febrer, ara ja amb l'informatiu desgranant les notícies més importants que ens va deixar la jornada d'ahir a la nostra comarca. La policia ha desmantellat un laboratori subterrani per obtenir collites exprés de marihuana en una masia de Sant Feliu de Guíxols. El laboratori estava ocult sota una trampa de graner i s'hi accedia mitjançant un sistema de túnels. L'operatiu, per desmantellar-lo, hi han participat agents de la Policia Nacional i de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols. Ens ho explica l'Anna Salvador.
A dins del laboratori s'han trobat 75 quilos de plantes de marihuana i 35 més de cabdells envasats al buit. La finca tenia la llum punxada i, segons càlculs de la companyia, es calcula que el frau supera els 40.000 euros. Els agents han detingut el responsable del cultiu per un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric. Com deies, el laboratori s'hi accedia a través d'una trapa camuflada a l'interior del graner que donava accés a un complex sistema de túnels que portaven fins al laboratori. Segons subratlla la policia, estava equipat amb tecnologia puntera per aconseguir que les plantes de marihuana creixessin ràpid i d'aquesta manera obtenir més droga. Segons explica la policia, la marihuana que es cultivava en aquest mas a Sant Feliu de Guíxols tenia com a destí països de l'Europa central. Apunten que segurament grups criminals l'amagaven en un doble fons de vehicles i la transportaven a altres països per treure'n més beneficis.
I, malauradament, no canviem de tema, perquè la policia local de Palafrugell va aixecar 12 actes pertinents a substàncies estupefaents. En el control del darrer cap de setmana hi va participar la unitat tàctica de drons i la unitat canina K9, Ferran.
El control policial va durar 2 hores i mitja. Es van aixecar les 12 actes per infracció a la Llei Orgànica de la Seguretat Ciutadana per tinença de substàncies estupefents. Inclouen cocaïna, èxtasi, marihuana, haixix, amfetamines, entre altres. A més, es van realitzar 4 drogotests que van donar positiu. Les persones que conduïen havien ingerit substàncies estupefents. La policia local va visualitzar com, a través de les imatges del dron, l'acompanyant del vehicle va llançar una paperina des de la finestra. Així van intervenir i aixecar l'acte.
Els veïns de Prat-Xirlo podran accedir al seu barri des de la carretera vella de Calella de Palafrugell. Ho podran fer gràcies a una càmera de control de trànsit que s'instal·larà a la rotonda del càmping Calella. Ferran.
El tram per on podran circular els veïns és el que va des de la cantonada de l'accés de la carretera vella al càmping Calella fins al carrer de Primavera, tal com explica Ràdio Palafrugell el regidor adjunt de Mobilitat, Pau Lledó.
Agafem un tall petit de la carretera vella i permetem només en els veïns del Prat-Xirlo un doble accés, a partir del qual, doncs, des de lo que era la cantonada de... perquè ens en recordem, de l'accés des de la carretera vella fins al càmping La Siesta, el càmping Calella ara, fins al carrer Primavera, que és el carrer que dona entrada al Prat-Xirlo, doncs aquell punt, que sí que hi pugui haver una mobilitat únicament i estricta de veïns.
Segons Lledó, aquesta és l'única proposta que es pot fer als veïns perquè arribin a casa seva.
Els veïns ens varen demanar quina manera podia haver-hi, quina manera podíem solucionar-los-hi, de que poguessin arribar més ràpidament a casa seva. I aquesta és la proposta que des de l'equip de govern i treballat juntament amb la policia local de Palafrugell nosaltres els hem traslladat. Escolteu, teniu aquesta proposta, és l'única que els hi podem fer perquè recordem, aquesta carretera no compleix ni pel dalt, ni per baix, ni pel dret, ni per l'esquerra, no compleix de cap manera.
Lledó defensa que no hi ha hagut accidents des que es va fer l'actuació i que a escassos 50 metres hi ha una carretera que pot assumir la circulació.
La central sindical independent i de funcionaris denuncia altre cop l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per l'edifici de les vetlladores. El sindicat afirma que l'edifici presenta greus incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals. Maria Alzina.
El sindicat ja havia interposat 2 denúncies, la primera l'any 2017 i la segona el 2022. Relaten en el comunicat que els problemes estructurals de l'edifici no s'han solucionat, sinó que van a més. Des del sindicat afirmen que a data d'avui no només no s'ha solucionat el tema de les esquerdes, sinó que estan augmentant. Si no hi ha risc estructural, tal com va informar el 2017 l'arquitecte municipal, sí que hi veuen greus riscos de despreniments i riscos tant per a treballadors en el seu accés al lloc de treball com dels usuaris i vianants. El sindicat, mitjançant aquesta nova denúncia davant d'Inspecció de Treball, sol·licita que es tornin a investigar els greus riscos que, al seu parer, s'estan produint a l'edifici municipal de les vetlladores de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i que, d'una vegada per totes, s'obligui a l'Ajuntament a solucionar aquests greus riscos.
El Cor Carreres d'Agues i els Pastorets de la Bisbal s'han unit per retre un homenatge a la Passió de 1943. Aquesta representació no es va poder celebrar a causa de la censura i la repressió franquista durant la Guerra Civil. Què més en sabem, Maria Alzina?
Un dels promotors i impulsors d'aquest espectacle, Jordi Bassa, relata que van començar el projecte amb certs dubtes i sense saber on els portaria. Des de l'inici, Jordi Bassa aclareix que aquesta no vol ser una representació completa de la Passió del text de 1943. Bassa explica que es farà una dramatització de la Passió on hi ha música i corals en un format més minimalista.
Doncs i després el que faríem seria fer uns tastets, en dic jo, no? Tastets de la Passió. És a dir, hem agafat totes les escenes que tenim la música, que tenim el cors o la música, i hi ha un lector, hi ha dos lectors, que quan està i que no hi ha música, expliquen què passava. D'aquesta manera hem pogut reduir de 47 o de 45 escenes, em penso que hi ha, a 20.
Durant la representació serà el cor Carreres d'Agues, ajudat per altres cantaires i dirigits pel seu director David Granato, l'encarregat d'interpretar les cançons corals i els solos. Ho faran acompanyats per una orquestra de 10 músics. De la part interpretativa se n'encarreguen els actors i actrius dels Pastorets de la Bisbal, dirigits per Jordi Bassa.
Però la Passió ja s'havia representat abans a la Bisbal.
De fet, s'havia representat des del segle XVIII. Va ser a partir de 1850, declara Jordi Bassa, quan es va començar a representar l'obra al Teatre Principal, que estava situat al carrer del Morró. Amb l'arribada de la República i la Guerra Civil a Espanya, el 1932, va ser el darrer any que es va representar la Passió de la Bisbal. Durant el 1942, uns quants bisbalencs que havien participat en l'obra de l'any 1932 sota el guiatge de Josep Roudós i dirigits per Magne Bosch, van decidir recuperar la representació. No guardaven tot el text, però va ser Maria Gispert i Jovés, coneguda com la Maria de la Impremta, la que va recuperar el guió de la Passió.
I al final, però, aquesta Passió de l'any 1943 no es va poder celebrar.
Jordi Bassa explica que es van anul·lar les 10 representacions programades pel mes de març i abril. Relata que el mateix dia de l'estrena de l'obra, el 14 de març de 1943, i venent les últimes entrades de taquilla, dues dones van acostar-s'hi preguntant-se si de debò s'arribaria a representar l'obra. Va ser a la tarda, just una hora abans de l'estrena, quan dos guàrdies civils van portar-los un telegrama del Gobierno Civil de Gerona signada pel governador Luis Mazo Mendo, que els prohibia representar l'obra. Els motius que donava el governador eren diversos. La Passió estava basada en els evangelis apòcrifs i, a més, era en català, una llengua prohibida a l'inici de la dictadura franquista. Jordi Bassa relata que tots els ingressos per les entrades que havien de cobrir les despeses de la funció no van arribar.
Van muntar després un grup de teatre i durant 2 o 3 anys van fer obres de teatre per recuperar la inversió i poder tornar els diners que havien demanat per fer la Passió, perquè es van endeutar, els vestits van venir de Barcelona, part dels vestits van venir de Barcelona, els decorats ja els tenien, les flors ja estaven comprades i estaven en el carrer del Morró, a la Casa Noves, tenien les flors guardades, i tot allò es va perdre, tots aquests diners es van haver de posar de les seves butxaques.
I com va sorgir la idea de retre aquest homenatge?
Doncs va sorgir després de que Jordi Bassa i el que va ser director del cor Carreres d'Agues, Albert Morcillo, trobessin les partitures de la Passió a l'Arxiu Comarcal. Va ser llavors quan Jaume Massaguer va explicar a Bassa que ell tenia un guió de l'obra de 1943 a casa. Fa 2 setmanes que els actors i actrius dels Pastorets i el cor Carreres d'Aga assagen. Jordi Bassa detalla que el cor comptarà amb una 40ena de cantants, 10 músics a l'orquestra i una 30ena d'actors i actrius dalt de l'escenari. El dilluns assagen els cantaires i el dimarts els actors als locals del Teatre Mundial. Jordi Bassa espera omplir el teatre el pròxim dia 2 d'abril. Algunes persones del municipi ja l'han anat a trobar per contar anècdotes de familiars que havien participat en la Passió de l'any 1932.
Ja estan vinguent, no? Gent gran que diu, ostres, el meu avi sortia, va venir un home i em va recitar tot el tall de Ponç Pilat que el feia el seu pare. Va venir una altra noia que havia de perruquera i em va recitar tot el tall de la Madalena perquè la seva tia del Salomó de les Ceràmiques, feia de Madalena i li feia prendre el paper a la nena perquè el dia que es recuperi tu el puguis fer.
I acabem el tall informatiu d'aquest supermatí amb un aniversari molt especial. I és que dilluns 30 de gener la palamosina Victòria Dispès Martinenc va celebrar el seu aniversari, precisament arribant a la destacada xifra dels 100 anys. Paula Brinés.
Per aquest motiu, com ja és habitual amb totes les persones d'aquesta edat residents a Palamós, l'alcalde, Lluís Puig, va felicitar la senyora Dispès en nom de tot el municipi amb el lliurament d'un ram de flors. L'acte va tenir lloc al centre Palamós Mar, on resideix a hores d'ara, envoltada dels seus familiars i amics, i li van obsequiar amb un pastís commemoratiu. Victòria Dispès Martinenc va néixer l'any 1923 al barri vell de Palamós, De joveneta va cursar els seus estudis a l'escola La Vila i més tard es va incorporar a l'activitat laboral vinculada sempre a tasques acomplertes a diverses fàbriques de suro del municipi. Vídua del senyor Miquel Oliveres des del 1988, té una filla, dos nets i dos besnets en l'actualitat.
Doncs des d'aquí ens sumem a aquesta felicitació de la centenària Victòria Dispès Martinenc. Déu-n'hi-do, 100 anys. Fem una altra petita pausa i ara mateix tornem amb l'entrevista del dia. Us deixem amb Bananeres, d'Oques Grasses i La Pegatina.
Tinc de fadista i tiro de tot, i aquest dom desespera. Hi ha poca pista per la missió i el motor no s'engega. Vinga la bèstia i la mataré perquè no arribi a carena. De la drecera sé com sóc, tot està.
Sense saber on vaig ara. La vida em dispara amunt i perdo el fil sortint del fum. Tan lluny perdo la bala i tot comença on s'acabava. I també vinc de la panxa del teu pare, que tot el que un dia va fer sense saber el que pensava. I don, no, no, no paris, que no para.
Torroella de Montgrí va recuperar el passat mes de gener la gestió directa de l'aigua potable. Ho havíem anunciat abans d'acabar l'any i un mes després de la seva municipalització. Ens acompanya l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, per explicar-nos com està funcionant aquesta nova gestió de l'aigua. Bon dia, senyor Colomí.
Hola, molt bon dia.
En primer lloc, per anar pel principi, van assumir la gestió de l'aigua a principis d'aquest any. Com està funcionant la gestió d'aquest servei de moment a Torroella?
No, igual que com funcionava abans, diguem així, perquè penseu que per gestionar aquest servei el que hem hagut de fer és assumir tot el personal que hi havia a l'empresa concessionària. Mm-hmm. Per tant, és el mateix equip tècnic, el mateix equip de personal, doncs exactament el mateix que teníem un dia abans d'agafar aquesta concessió. Per tant, l'experiència ja hi era i tota la manera de treballar és la mateixa.
Per tant, entenc que la forma d'organitzar-se a l'hora de gestionar l'aigua potable és simplement absorbint tot el servei que ja s'estava fent de forma externa.
Exactament és així. S'ha absorbit tot el personal i, evidentment, aquí tenen un reforç tècnic amb els nostres serveis tècnics en cas de que hi hagués alguna operació o algun projecte que complementari que s'hagués d'executar.
Hi ha hagut algun problema o alguna trava a l'hora de traspassar les competències des d'Agbar, l'empresa que gestionava abans el servei?
No, la veritat és que hi ha sigut un traspàs totalment tranquil, professional, diguem-ho així. La nostra relació amb Agbar és del tot professional i és permanent, i l'única cosa que ens queda és la liquidació econòmica de la finalització del servei, que és aquí on ens estem discutint per les quantitats, perquè aquí, evidentment, nosaltres ens hem de basar defensant els interessos de l'Ajuntament basats en uns informes tècnics. Ells defensen una altra cosa, però en els propers mesos esperem arribar a un acord, i si no hi ha acord, doncs ja es decidirà amb un contenciós, com es fa per tot, eh?
Podem saber quina postura defensen ells?
No, bàsicament és una postura econòmica. Nosaltres defensem unes quantitats que deuen voltar els 500 o 600 mil euros i ells en defensen uns altres que no arriben als 100 mil euros, no? Aquesta és la diferència que hi ha, però això és ben normal. És ben normal amb una empresa concessionària que considera que ho ha fet tot bé, i nosaltres considerem, doncs, que hi ha algunes coses, doncs, que faltaven, no? Temes de manteniments, temes d'inversions, doncs aquestes liquidacions, doncs, que s'estan discutint molt, molt tècnicament, i esperem, doncs, acostar posicions, i si no, doncs ja es decidirà molt contenciós.
Perquè les inversions o el manteniment que ens comentava ara, senyor Colomí, s'han trobat que aquestes inversions s'han de fer ara a posteriori, després d'agafar vosaltres el servei?
No, la gran majoria no. Hem de dir que una de les qüestions que van valorar a l'hora de municipalitzar l'aigua és que nosaltres l'any 2017 vam fer un pla director de l'aigua per saber cap allà on havíem d'anar i quines eren les mancances d'aquest servei per posar-lo en les millors condicions possibles. En aquest mateix pla director ens marcava una sèrie d'inversions que s'haurien de fer en els següents 20 anys per anar adequant, doncs, totes les tuberies, tots els dipòsits, els pous que tenim, el sistema, l'etap, la potabilitzadora. Tot això, una part ja s'ha anat fent, però d'altra encara queda per fer, no? Per exemple, encara tenim tuberies d'uralita, que no passa res, en té tothom, de tuberies d'uralita, però en aquest pla director contemplem que els volem canviar totes, no?
Val.
Bé, tot això demanda d'unes inversions que s'han d'anar fent, i la municipalització de l'aigua el que ens permet és que aquests marges que tenen les empreses privades, doncs aquests marges nosaltres com a administració pública els podem... és una explicació molt senzilla, però és més complexa, però perquè tothom ho entengui, aquests marges que tenen les empreses privades, les administracions públiques els podem aplicar gairebé directament i al 100% a inversió. Això vol dir que en lloc de fer-ho en 20 anys, doncs segurament ho podem fer amb 10, no? Això és el gran avantatge, o el primer gran avantatge que hi vàrem veure amb la municipalització de l'aigua.
Per tant, entenem que aquest era un dels objectius, és a dir, potser minimitzar aquests temps, no?, d'inversió a la llarga.
Sí,
a la llarga.
Exacte.
Un cop tens
sí,
el control.
Sí, nosaltres, per exemple, un de grans problemàtiques que ens en vàrem adonar en el pla director és que l'ETAP necessitava una millora de dalt a baix, l'ETAP, la potabilitzadora, què ens va passar? Que amb el Glòria aquesta ETAP se'ns va destrossar, se'ns va inundar, i no hi va haver-hi mal que per bé no vingués, no? I amb diners extres, amb diners de subvencions externes, vàrem aconseguir pràcticament fer l'etat nova, no? Tot això ja ens ho estalviem de les inversions, però són exemples molt clars de que la xarxa d'aigua, doncs, de Torroella i l'Estartit, doncs en pocs anys patirà unes modificacions importants que ens permetran tenir una xarxa molt més monitoritzada, molt més automàtica, molt més moderna, i evidentment amb unes tuberies doncs, que ens generin moltes menys avaries de les que ens han generat aquests últims 15 o 20 anys.
Durant aquest mes, entenc que aquests últims 15 o 20 anys també que comentava vostè, hi ha hagut certes avaries. Entenc que també era un dels objectius, no?, autogestionar-se, però durant aquest mes us heu trobat amb problemes de gestió o amb problemes d'avaries?
No, bueno, una avaria amb un motor que ens va generar que un dels decantadors de la potabilitzadora no funcionés. Això ens va generar doncs una turbulència durant uns dies de l'aigua, però bueno, això ens ha passat cada any en els últims, bueno, no, des de que hi ha la potabilitzadora ens ha passat sempre, però abans es passava contínuament, vull dir, ara pot passar un o dos cops l'any o tres. Abans, per la reacció que fa el manganès, el ferro amb el clor, doncs a Tarruella als anys 90 teníem l'aigua bruta, sempre era l'aigua de color marronós, no? Per això es va fer la potabilitzadora. Quan aquesta potabilitzadora no pot funcionar al 100%, en moments puntuals de l'any ens sol passar això. És una de les qüestions que estem estudiant per minimitzar aquest efecte, no? L'aigua continua sent potable però fa una reacció marronosa i això enterboleix l'aigua durant uns dies.
Ja sé que ara li faré una pregunta que a vegades nosaltres els que difonem la informació sempre volem posar terminis, però plantejaven assumir aquest servei amb la voluntat de ser més eficients i propers a la ciutadania. Quan creuen, entenc que en aquest primer mes encara no es pot notar, però quan creuen que es pot començar a notar aquest canvi d'eficiència?
No, jo suposo que l'eficiència ja la tenia, vull dir, la gent, quan obri l'aixeta, continuarà tinguent l'aigua puntualment, amb la màxima qualitat. Ahir mateix, penso que era ahir o abans d'ahir, va venir a fer una inspecció de sanitat i corrobora doncs, que els nivells de l'aigua doncs, d'aquí del Baix Ter i de Tarruella i la que estem servint doncs, és màxima, no? Per tant, es dona una tranquil·litat. El que notarà més serà l'administració, perquè la gent, bàsicament, el que nota és que quan obri l'aixeta surti aigua.
Això
és el que ha de notar la gent. I que el rebut no s'incrementi, que això també està garantit. Per tant, el que nosaltres hem de fer és que, amb el mateix pressupost, trobar una eficiència econòmica que ens permeti doncs, aquestes millores a la xarxa que segurament els ciutadans directament no notaran, però que sí, l'administració notarem, no? Perquè evidentment guanyarem amb molta més tranquil·litat a l'hora de tenir tota una xarxa d'aigua potable, amb tot el que representa la xarxa d'aigua potable. Tarruella i l'Estartit són 135 quilòmetres de tuberies, són quatre dipòsits grans, són moltes bombes d'impulsió, és l'ETAP, són els pous de Canet de la Tallada. Per tant, hi ha una xarxa molt complexa que cada cop ha de ser més automatitzada, cada cop s'ha de tenir més al dia en temes d'informàtica perquè estigui tot molt ben controlat, i evidentment amb el control de la qualitat de l'aigua, que volem augmentar doncs, no només el que es mana la Generalitat, sinó que totes les analítiques siguin superiors a la que es feia fins ara, no?
Ja per acabar,
els grans canvis.
Perfecte. Ja per acabar, senyor Colomí, quants treballadors s'encarreguen de la gestió de l'aigua?
Vuit treballadors. Amb el suport, vuit treballadors de forma directa, i després uns 7 o 8 més treballadors municipals de forma indirecta, que són els que donen suport en tot el tema dels rebuts, el tema de la intern de control, el suport tècnic, tot això, més o menys, són 7 o 8 persones més que en temps parcial, a dins la seva feina, a dins l'Ajuntament, donaran suport puntual en el servei Montgrí Aigua, que és el nom que es va decidir donar.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos com ha anat aquest primer mes de gestió directa de l'aigua potable al municipi.
A vosaltres, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Francisco, on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. Oh, what a wow, he's the greatest dancer. Champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers, heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Fiorucci, like a stiff, that man is dressed to kill. Oh, what the wow, he's the greatest dancer. Oh, what the wow, I've ever seen him. He's the greatest dancer. Oh, what the wow, ooh, 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 wow. Oh, what the wow, yeah. He's the greatest dancer.
I avui estrenem més amb secció de novetats de cine i sèries que ens porta l'Ignasi Arbat, que ja el tenim a l'altre cantó de la línia. Ignasi, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Oriol, com anem?
Molt bé, comença bé aquest febrer?
Comença molt bé, comença fantàstic en quant a pel·lícules i cinema, sobretot.
Sí? Moltes novetats?
Sí, novetats, i no són d'aquelles novetats, no, interessants, i que dius, aquesta l'he de veure, aquella també.
Doncs tindrem feina. Comencem per The Banshees of Inisherin. No sé si ho he pronunciat bé.
Sí, més o menys, suposo. Aquí l'hem traduït. A mi em costa molt, també. Inisherin. Sí, de fet és una illa que no existeix, és un nom que s'han inventat per una illa irlandesa que és fictícia en aquesta pel·lícula. Aquí li han traduït com Almes en pena i Nisherin.
Val.
Que no vindria a ser el mateix que Banshees, o sigui, Banshees vindria a ser com una mena de... unes fades, podríem dir alguna cosa així, de la mitologia, doncs, irlandesa, no? Vull dir que...
Un dia, de fet, podríem fer una secció de les pitjors traduccions de pel·lícules i sèries al castellà, si et sembla.
Sí, sí, el que passa que potser si li deien fades d'Inisherin o fullets d'Inisherin, alguna cosa així, devien pensar que potser portaven a la mainada petita i no seria la cosa, tampoc.
Doncs de què va? Cap a on ens farà anar aquesta estrena?
Això és una de les pel·lícules, diguéssim, fortes, perquè ha arribat amb els Oscars amb un grapat de nominacions, entre elles les de millor pel·lícula. I hem de dir que està dirigida per el Martin McDonagh, que aquest senyor és autor teatral, però que ha fet... Em sembla que aquesta és la seva quarta pel·lícula, no? Té una que va anar als Oscars fa uns 4 o 5 anys, que va ser Tres anuncions en les afueres, que és una pel·lícula que va tenir bastanta repercussió, i Escondidos en Brujas, que crec que era la seva primera, amb la qual repeteix el repartiment principal d'aquella, que és el Corrin Farrell i el Brendan Gleeson. Això ens situa l'any 1923, en aquesta illa fictícia.
Val.
ens trobem a dos amics, un que és el Colin Farrell, és el Padriac, i l'altre, el Brendan Gleeson, que és el Colm. Hi ha una diferència d'edat entre tots dos, passen moltes estones. A veure, és una illa que no passa absolutament res, eh? Vull dir que l'únic que pots fer és anar al pub, perquè no hi ha res més en aquella illa. És a dir, si vols anar al quiosc a comprar menjar, has d'agafar un ferri i anar fora de la illa.
És a dir, no hi ha menjar, però hi ha pub.
Sí, no, pap que no falti, i la cervesa negra per un tubo, però no vegis les cerveses que es foten. Es passen el dia al pap parlant, tocant, doncs, bueno, lo típic, no? Si heu anat a Irlanda i heu passejat per un pap a la nit, veureu, doncs, que la gent toca instruments, canta i tal, no? Uh-huh. Doncs això és el que veiem en aquesta pel·lícula, i aleshores aquests dos amics és com... Un diu l'altre, va, anem al pap, li diu, no, mira, saps què? És que ja no vull ser més amic teu perquè m'avorreixes.
Tip.
I, sí, i ja està. I l'altre no, és incapaç de concebre això, no? I l'altre diu, no, deixa'm estar, no vull saber res de tu. I l'altre va insistint fins a uns nivells que gairebé són terrorífics, no? No explico res més perquè no vull destrossar...
No, és que ara m'estava imaginant la complexitat per tu d'estar explicant això d'aquesta manera, perquè al final és... sembla, l'argument sembla... super simple, no? Però,
sí,
però al mateix temps em dona una sensació de ostres, ara em pica molt la curiositat i vull saber com és aquesta insistència i també vull estar en aquesta illa irlandesa que només hi ha cerveses negres als pubs, per exemple.
Sí. Vull dir... A més, és una d'aquelles pel·lis que dius, saps aquests pobles d'Irlanda que poden ser fa 100 anys o pot ser que sigui ahir,
sí.
Perquè tu no saps ben bé quin moment del temps estàs en allà, és a dir, pot ser una cosa present d'uns tios que viuen allà aïllats del món i tal, o pot ser fa 100 anys que és la realitat, no? Passa el 1923.
Mm-hmm. Sí, doncs The Banshees of Inisherin,
sí,
perdona, ja, a la tercera potser ho acabarem dient bé. La podem trobar als cines?
Als cinemes.
Sí, nominacions
cinemes a partir de demà.
A partir de demà.
Perquè, demà passat, vaja, sí.
Sí, perquè avui hem avançat la secció un dia, que normalment ja parlem de les estrenes de l'endemà, que és el divendres, i has comentat que tenia nominacions als Oscars, entre elles la gran estrella, que és la millor pel·lícula.
Sí, té categories principals, eh? Pel·lícula, direcció, interpretació, guió, vull dir, de les fortes.
Doncs,
home, és una pel·li que està molt bé. El que tu has dit, eh? Un argument així senzillet, però molt ben desenvolupat, i el guió és brillant. Els diàlegs són molt bons, i els personatges, que són poquets, però hi ha molt de drama allà, eh? Però està tractat amb aquest punt de comèdia o d'absurd a vegades, que està molt bé.
Mm-hmm. Doncs l'haurem de mirar. La següent estrena és Knock at the Cabin.
Exacte, aquí li han dit llamen a la puerta. Bueno. D'aquella manera, no? La traducció
l'agafarem? Bueno, sí. N'hi ha hagut de pitjors, no? N'hi ha hagut de pitjors a la història del cine espanyol o del cine portat aquí, però sí, sí.
Exacte. Bé, és l'última pel·lícula de M. Night Shyamalan, que és el director, per exemple, del Sexto Sentido, i de Old, que va ser la seva última pel·lícula. Ara està fent pel·lícules així que agafen un escenari bastant reduït i pocs personatges, i és just el que ens trobem en aquesta pel·li. Això sí, el repartiment és molt bo, eh? Tenim a Dave Bautista, el Jonathan Groff, que és l'actor que havíem vist a Mindhunter, o Rupert Grint, que està fent la sèrie mateixa que està produint el Shyamalan, que Servant, i que també doncs, havia sortit a les pel·lícules de Harry Potter.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, no? Això... Bon repertori.
Sí, 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 sí. I en aquesta casa, diguéssim que hi ha una noia amb els seus pares que han anat a passar allà doncs, unes vacances, no? En plan, bueno, un cap de setmana, en plan casa rural, no? D'aquelles coses, de contacte amb la natura i tal. I de cop i volta arriben uns paios que els agafen com hostatges. Són quatre desconeguts que van armats i els hi diuen, mira, gent, heu de sacrificar a una persona de la família perquè si no vindrà l'apocalipsi.
Val. És a dir, aquí ja ens anem a un thriller així de terror, entenc, eh?
Sí, sí, totalment, totalment. Sí, sí. Aleshores, clar, la pregunta és, s'ho ha de creure la família? Realment es produirà un apocalipsi si no sacrifiquen un dels seus membres? Interessant, eh?
Interessant, interessant. És que a mi, sí, sí. Clar, és que a mi em deixa sempre en aquell punt de no sé què respondre't perquè necessito veure-les abans, però me les estàs venent bé. Me les estàs venent bé,
sí.
Eh? Ja,
home,
ja teca.
Sí, Shyamalan també, l'última que era Old, passava en una platja i eren també pocs personatges en una platja que els hi passaven coses, no? Aquí és una mica el mateix, ho canvia per una cabana allà aïllada en el bosc, perquè tot passa allà. Hi ha molta tensió, perquè és una pel·li que ja, doncs, evidentment, que allà passa, doncs, que passaran coses. I està basada en un llibre que es diu La cabaña del fin del mundo.
Val.
Que explica una mica més del títol, uh-huh. Que és de l'any 2018.
Val, és a dir, pel·li basada en un llibre, tenim un thriller d'intriga o de terror, dona la sensació fins i tot, no? Una, és una decisió una mica fins i tot sectària, aquesta de si no fas això bé l'apocalipsi i de quina manera t'ho has de creure, no?
Però, sí, sí, sí.
perquè al final és una amenaça força, força curiosa. Té nominacions, també?
No, aquesta s'ha estrenat ara, vull dir. És nova, sí, no és com l'altra, que és de l'any passat i que ens arribarà aquí.
Val, perfecte. És a dir, s'estrena al mateix moment que als Estats Units, aproximadament?
Sí, val. Mateix dia.
Perfecte. I després tenim Extraordinari Sèrie. No sé si també ho he dit bé.
Sí, és una sèrie, aquesta. Es va estrenar la setmana passada a Disney Plus. No l'havia vist, però és que he vist he començat a veure i m'ha encantat. Dic, bueno, anem de parlar una mica. És una sèrie britànica, amb humor molt british, també, irreverent, divertida. Recorda a pel·lícules, bueno, productes de sèries com Misfits o Derry Girls.
Uh-huh.
I ens situa en un món que tothom té poders o superpoders, ¿vale? Però no és de superherois, és a dir, no són superherois, la gent té poders. És a dir, tu vas amb una entrevista de feina, que és el que veiem a la sèrie, i tens una persona que té el poder de que quan està davant teu estàs obligat a dir-li la veritat. Aleshores, quan li diu, tu per què necessites la teva feina? Per què no vols la feina? Home, pels calés, perquè vols que la vulgui, no? O sigui, contestes amb una sinceritat absoluta. Doncs imagina't, tothom té poders. Un pot volar, l'altre pot llegir ments, un altre es pot comunicar amb els morts, vull dir, tothom té poders. Quan arribes als 18 anys, com per art de màgia, se't desperta un poder que no saps quin serà.
Són curioses aquestes, perquè sempre t'agafa aquelles ganes de dir, ostres, jo és que m'agradaria ser aquest actor. O sigui, aquest personatge. Sí. A mi em passava amb Misfits. Misfits sí que devia... Misfits que deu ser de l'any 2007-2008.
Sí, sí. Així.
Perquè jo recordo veure-la a l'època universitària, sí. Cap al 2010, per posar un any. I, ostres, aquella sèrie agradava per això, no? Per tenir aquell punt curiós i pràcticament, hòstia, quina ràbia, que a mi m'agradaria veure'm representat amb això o tenir aquest superpoder o te l'acabes imaginant, no?
Doncs aquí és una mica el mateix, però en plan conya i diguéssim, aquesta és més comèdia.
Va, és més comèdia.
Perquè la protagonista és una noia de 25 anys amb un seguit de relacions desastroses i el que li passa és que té 25 anys i encara no se li han despertat els poders. Aleshores se sent com una mica marginada de la resta del món perquè tothom té la capacitat de comunicar-se. No? Viuen dos companys de pis, que sí que tenen poders, i bé, són les relacions entre ells. Ella intentant doncs anar a una clínica perquè li puguin despertar els poders, i vaja, les situacions que es donen són molt divertides. És a dir, no és una sèrie d'aquelles que tinguin grans efectes especials, perquè no, si tot es veu una mica, però és que el guió és molt bo, i jo què sé, per exemple, la seva companya de pis, que es pot comunicar amb els morts, pot contactar amb qualsevol mort. Aleshores, criden a Hitler i li expliquen avui en dia com és el món, no? I que els jueus doncs estan molt bé i tal, i el Hitler s'emprenya, el posen de mal humor i se'n riuen d'ell. Vull dir, és genial. Té aquests puntassos que dius, bueno, està molt bé la sèrie.
Doncs tenim feina. Tenim molta feina, Ignasi. Per acabar, volies comentar unes notícies de DC, pot ser?
Sí, ahir James Gunn, que és la persona encarregada d'això, de portar les pel·lícules de DC, de reiniciar l'univers de DC. Tu em talles quan toqui, eh?
Sí, perquè... sí, no, tenim 3 minutets encara.
Vale. Doncs ha deixat anar tota una sèrie de plans pel nou univers de pel·lícules dels superherois de DC. I un dels plats forts que va anunciar, per exemple, va ser la que ja sabíem que ell escriuria la propera pel·lícula de Superman, que seria un reinici del personatge. Per tant, tornem a començar de zero explicant una nova història de Superman, que es dirà Superman Legacy, i ja tenim data d'estrena, que serà l'11 de juliol del 2025. Desconeixem repartiment, actors, etc. També va anunciar una segona part de The Batman, a la pel·lícula del Matt Reeves, que es va estrenar doncs, a principis de l'any passat, que arribarà el 3 d'octubre del 2025. És el que en diu ell un Elseworlds, que és a dir, són pel·lícules que aniran en marge d'aquest univers cinematogràfic nou que comencen a crear a partir d'ara. Perquè aquest univers propi seu tindrà el seu propi Batman, amb una pel·lícula que es diu The Brave and the Bold, que serà protagonitzada per Batman i el seu fill, Damian Wayne, que això s'ha vist en els còmics, però no ho hem vist encara en cinema. Per tant, li donarà una manera d'explicar coses noves a través d'adaptar històries de còmics que encara no doncs, s'han fet d'aquesta manera. Igual, per exemple, que Supergirl, que també tindrà pel·lícula basada en un còmic escrit per Tom King, que és Supergirl Woman of Tomorrow, que és un còmic que està molt bé i que això ho adaptaran. També tindrem pel·lícula de Swan Thing i The Authority, que és un còmic també de Warren Ellis i Brian Hitch, que és una mena d'antiherois. Això en quant a pel·lícules.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí. tot el que arriba, no?, de l'univers sí. DC.
Entre el 25 i el 27, tot això.
Clar, estem anant, no sé si al final tu hi entens més d'aquest món, però no sé si és normal anar a tants anys vista.
Sí, perquè pensa que, clar, per tenir llesta una pel·lícula d'aquestes necessites 2 anys.
Són superproduccions, no?
Sí, la de Superman començarà ara, la de Batman suposo que també, i aleshores la resta arribaran doncs, entre 26 i 27. O sigui, a més o menys hi ha 2 pel·lícules per any pel que veig.
Val.
Però a més, això es complementarà tot una sèrie de sèries que veurem a HBO Max, va anunciar Lanterns, Paradise Lost, que és una mena de prequela de Wonder Woman, però en plan Joc de Trons, Booster Gold, que és un heroi del futur, Creator Commandos, que és una sèrie d'animació, i Waller, que serà la continuació de Peacemaker, amb l'equip Peacemaker, però no serà una continuació de la sèrie Peacemaker que ha produït el James Gunn, però serà com una mena de spin-off amb els mateixos personatges. Té una cosa una mica estranya, però això és el que ens proposen.
Doncs ho anirem seguint també des d'aquí, ens ho aniràs explicant, Ignasi, com cada setmana. Ho hem de deixar aquí, nosaltres ja ens anem acomiadant perquè arribem quasi a les 9 del matí. Moltíssimes gràcies, Ignasi Arbat, per portar-nos totes aquestes novetats de cine i sèries, com cada setmana.
De res, Oriol, una abraçada.
Adéu-siau. Com dèiem, anem acabant ja aquest primer supermatí del mes de febrer de 2023. Ara ho fem amb l'últim cop d'ull a la meteo.
Matí de dimecres amb ambient fred i gelades en zones de l'interior del Baix Empordà. La temperatura, però, pujarà ràpidament amb el pas de les hores gràcies a un cel majoritàriament assolellat. L'amplitud tèrmica serà gran, amb temperatura que anirà dels 2 graus sota zero fins als 15-17 graus de màxima. Demà i propers dies seguirem parlant de temps assolellat, ambient fred al matí, però tendència a pujada de la temperatura.
Doncs ja ho sabeu, la temperatura és freda però anirà pujant segurament al migdia. Si estarà prou bé, podem arribar als 18 graus en alguns punts de la comarca del Baix Empordà i nosaltres tornem demà, supermatí, de 8 a 9.